Cugat, Cugat Media, notícies.
Bon dia. Junts i Esquerra tornen a treure pit de la gestió econòmica feta per revertir el dèficit de 22 milions d'euros. A l'espera que la liquidació pressupostària confirmi si l'Ajuntament sortirà de la tutela financera de la Generalitat, el govern ha aprovat en solitari uns comptes amb ingressos corrents de 153 milions d'euros i un estalvi brut d'11 milions. El nou pressupost mantindrà les restriccions en un 2025 de recuperació econòmica, segons el govern. A finals de gener, Sant Cugat s'ha si abandona els números vermells. Amb un escenari positiu, l'administració local aparcarà les restriccions en endeutament i podria activar inversions per valor de 22 milions d'euros. L'augment d'ingressos vindrà amb el traspàs a l'àrea metropolitana de Barcelona del cost del transport i la recaptació de la nova taxa de residus. Un 2025 que arribarà a Sant Cugat amb novetats en les ordenances fiscals. Increment del 2,6% del tipus impositiu de l'IBI i una nova taxa de recollida i transport dels residus. Cap de les al·legacions presentades han prosperat, tot i que el govern ha detectat punts de trobada en el debat previ amb l'oposició. En Comú Podem s'ha oposat a les ordenances en no compartir els indicadors per aplicar la nova taxa de residus. També s'hi han posicionat en contra el PP i Vox en la seva defensa de no apujar els impostos. El PSC i la CUP han estat els únics partits que no han presentat esmenes a les ordenances i s'han abstingut, posant en valor el diàleg futur amb el govern. Referint-se al context de dèficit financer, el govern ha titllat d'heroïcitat el disseny de les ordenances per a l'any vinent. Un ple municipal de Sant Cugat que ha aprovat una altra vegada el projecte executiu del nou edifici de la Biblioteca Central al Parc de Ramon Barnils, després de declarar la caducitat de l'anterior projecte per poder introduir modificacions. El plenari ja havia donat llum verda al projecte a l'abril, però el govern ha deixat que caduqui per poder impulsar una nova aprovació que arriba acompanyada d'ajustos que milloren la funcionalitat, la sostenibilitat i l'accessibilitat de l'edifici, entre d'altres. El nou projecte, a més, eleva el pressupost a més de 14 milions d'euros, gairebé 170.000 euros més que l'anterior. I en esports, la quarta edició de la Cursa del Gall arriba aquest dimarts 31 de desembre amb algunes afectacions al trànsit al centre de la ciutat entre 4 de la tarda i les 7 de la tarda.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí. El cosmos s'ha convertit en un terreny de disputa on les potències mundials i les grans corporacions juguen un paper clau en el futur de la humanitat, tant des del vessant econòmic com militar. Però també és un esplai ple d'oportunitats per desenvolupar noves indústries, serveis i professions. Per parlar de tot això, comptem amb l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català, autor del llibre Geopolítica de l'Espai, la batalla pel domini polític, militar i econòmic del cosmos. Joan Anton, molt bon dia.
Hola, bon dia, Alba.
Què entenem per això que és la geopolítica de l'espai?
Doncs mira, una cosa que aquí a la Terra n'hem parlat sovint, geopolítica normal, diríem, terrestre, que és una cosa, és un mot també que ens posa una mica a la defensiva. Ui, geopolítica, no? Estem traslladant aquest entorn també a l'espai, sobretot a l'òrbita de la Terra, perquè, ara ho comentarem, estem convertint l'òrbita de la Terra o l'espai en general en una gran oportunitat per desenvolupar coneixement, economia, serveis, però això vol dir que també s'ha de regular i això vol dir que, malauradament, cometem els mateixos errors o similars als que hem fet durant tota la història aquí a la Terra i ens barallem per cosetes d'aquí a dalt, per veure qui ho domina més, per veure qui posa més coses allà a dalt, i a tot això l'anomenem ara la geopolítica de l'espai.
Quins sectors poden beneficiar-se més d'aquest nou impuls espacial? Pensem, per exemple, en comunicacions, en energia, mineria, transport i noves oportunitats professionals, també?
N'hi ha moltíssims, Alba. De fet, aquesta és la part positiva, perquè com que després parlarem de les negatives o de les no tan positives, i sempre acaben pesant molt i ens deixen com una mica decebuts, no?, o tristois, vull remarcar les grans oportunitats positives que ens dona l'espai. Avui estem utilitzant, ja avui, serveis que de manera quotidiana, com el GPS, no hi pensem, però estan basats en satèl·lits. Això està anant a més. Cada cop tindrem més serveis que ens beneficiaran com a ciutadans. Per exemple, avui un pagès pot saber quines parts del seu conreu estan ben regades i quines falta regar simplement per imatges des de satèl·lits. Ja hi ha companyies que estan proveint aquest servei, que diguem, el pagès paga i li donen aquest servei. Un ramader pot saber on estan els seus ramats, però no només on són, sinó què mengen, en quin estat de salut es troben. Persones en situació de risc que viuen en llocs de difícil accés, es poden disparar alarmes amb sensors, les administracions públiques estan començant a utilitzar això per veure, per exemple, l'estat dels embassaments, dels rius, com avança la desertització, com l'emergència climàtica està modificant el nostre entorn, i així podríem continuar. Què vol dir? Que això anirà més, més serveis, vol dir més llocs de treball, més graus universitaris de gent que no seran astronautes, ni tindran satèl·lits, ni aniran a l'espai, però estaran en un centre de negocis aquí al costat, comprant dades de satèl·lits que altres vendran, i ells fent aplicacions per proveir-nos tots aquests serveis. Per tant, l'espai es convertirà, ja s'està convertint en un motor de l'economia. Quan vaig escriure un llibre de la geopolítica de l'espai, vaig intentar veure analistes financers que poguessin posar un preu o un valor en aquesta nova economia de l'espai, i no hi ha consens. De fet, vaig trobar una frase molt bonica que diu, és del Citigroup, i diu, si fa 20 anys ens haguessin dit que ara aniríem pel carrer en mòbils mirant sèries a l'alta definició o fent una videoconferència, ens haguessin fet rics invertint en les tecnologies, qui ens ho hagués dit, no? Doncs passa una mica el mateix a l'espai. Ho tenim molt més a prop del que ens pensem, tots aquests serveis aniran a més a una velocitat tremenda i ens és molt difícil en aquest moment posar-hi una xifra. Només sabem que es convertirà en un motor de l'economia de l'espai, que hi haurà molta part de l'economia dels països que estarà basada en serveis que depenen de l'Estat. Que torno a dir, no cal que hi hagi, per exemple, a Catalunya no cal que enviï satèl·lits, no cal que enviï astronautes, no cal que enviï coets, però es crearan aquí, ja s'està creant un teixit d'empreses grans, petites, de coneixement, de serveis. Aquesta és la part positiva que es diu la nova economia de l'espai. És un concepte que s'anomena així, nova economia de l'espai.
Per tant, és important que des de l'Estat i des del país s'inverteixi en aquesta nova economia per, entenc, no dependre d'altres corporacions o d'altres estats per tenir aquests serveis que reverteixen directament a la ciutadania.
Exactament, molt bé, perquè clar, aquests serveis els acabarem comprant, sí o sí, perquè es transformaran en obligats, en quotidians. Més val que paguem empreses d'aquí que no empreses d'allà. Per tant, sí que és interessant, i de fet molts països ho estan fent, estan creant les seves agències especials. Catalunya està creant la seva agència especial, ja va començar fa uns anys a crear-la, i va haver-hi molta burla en aquell moment, no?
L'enxaneta, oi? Recordo.
Sí, s'ha enviat l'enxaneta i el menut dos satèl·lits, no? Però hi va haver molta burla dient, com? Catalunya? Però si ja hi ha l'Agència Espacial Europea, Catalunya vol tenir coets? Catalunya vol tenir astronautes? No, no va d'això. Les noves agències espacials d'estats i països petits no van d'això, no van d'això. Van del que comentàvem, van de crear un teixit empresarial que fomenti la creació de noves empreses basades a l'espai.
Tenir certa sobirania.
Correcte.
Entenc, no?
Sobre... Tenir lleis i regulacions que defensin els interessos d'un país, representar els interessos de les teves empreses en els foros internacionals, ajudar les universitats a que es creïn més graus d'aquests més científic-tecnològics i que es pugui haver-hi aquesta transferència de coneixement cap a la creació de noves empreses, etcètera, etcètera, etcètera. És a dir, impulsar aquest mercat aquí a baix, no a dalt, a baix, però amb dades que ens proveiran les grans corporacions aeroespacials que sí que tenen satèl·lits.
Ara parlaves de les lleis, les que tenim actualment sobre l'espai, com el Tractat de l'Espai Exterior és del 1967.
Sí.
Són suficients per regular aquest nou escenari? Ai, perquè ha plogut molt, per dir-ho.
I tant que ha plogut molt. No, no ho són, no ho són. Són antigues, obsoletes totalment. Del 67, fixa't, no havíem arribat a la Lluna. L'escenari ha canviat radicalment. En aquell moment hi havia dues grans superpotències, l'antiga Unió Soviètica i els Estats Units, i prou, a l'espai em refereixo. I es temien de manera que hi havia un equilibri. Ara aquest equilibri no hi és. Ara el dominador absolut són els Estats Units. Desapareguda la Unió Soviètica, Rússia no és un rival, la Xina encara no ho és, que ho pot ser en el futur, però no ho és en aquest moment, de manera que els Estats Units estan fent una mica el que els dona la gana a l'espai. Això és la primera cosa. Però després tenim molts països que estan anant a l'espai. Ara hi ha doncs, l'Agència Espacial Europea, el Japó, l'Índia, Rússia, moltes agències especials estan ja creant i entrant els seus astronautes. Tenim empreses. Empreses amb agendes pròpies més potents, fins i tot, que la pròpia NASA. Exacte, SpaceX d'Elon Musk és un exemple. La NASA està menjant de la mà de SpaceX i, a més, una empresa privada pot decidir ara anar a la dreta, ara anar a l'esquerra. Són molt flexibles i tenen tot el dret de ser-ho. Una agència governamental no ho pot fer, això. Està sotmès a un control pressupostari, a un control polític, a un control estratègic, en fi, no poden. De manera que són molt flexibles i a l'espai es necessita ser molt flexible en aquest entorn de la nova economia. És un escenari que en aquell moment aquelles lleis no preveien i, per tant, és impossible que ho regulessin i, de fet, no ho estan regulant. I són les úniques lleis que tenim i caldrà, si volem fer bé les coses, doncs refer-les.
Caldrà doncs un acord, jo crec, a nivell internacional, no? Una gran agència internacional per regular l'espai. En aquest escenari hi ha algunes línies mestres que ja estiguin dibuixades o des del món de la ciència indicades per no cometre errors que potser hem comès a la Terra, doncs no repetir-los en aquesta nova oportunitat que tenim a l'espai?
De fet, sí, tenim més que provinent del món de la ciència, ho tenim provinent dels fets, del que estem veient, no? De la realitat que estem veient. I què estem veient? Doncs que estem, per exemple, militaritzant l'espai. Les lleis aquestes antigues, les úniques, recordem, que tenim, prohibeixen explícitament que ningú no pugui posar armes en un cos celeste. Per tant, ningú pot posar armes a la Lluna, a Mart, sobre un asteroide. Però, mira per on, no diuen res de les òrbites. De manera que ja estem militaritzant l'òrbita de la Terra. Per què ho estem fent? A veure, jo en el llibre em parlo una mica aixecant la mirada i dient, vale, què és el que ens impulsa, a part de que som humans i cometem sempre errors antics, no?
Allò d'ensopeguem sempre dues vegades amb la mateixa
pedra,
eh?
I més, i més cops, no? Però la qüestió és que si estem convertint l'espai, i encara ho serà més, en un motor de l'economia, la Carta de les Nacions Unides dona el dret als estats a l'autodefensa. De manera que tu dius, jo tinc tot el dret a defensar els interessos de les meves empreses i dels meus ciutadans que estaran utilitzant dades provenients de l'espai per viure i per funcionar, tinc tot el dret de protegir-la sobre una agressió a l'espai que podria fer un estat rival. Aquesta és una primera explicació de per què jo vull militaritzar l'espai. Però després n'hi ha una altra, que és que si jo sóc capaç de penalitzar a un possible enemic, no?, malmetent satèl·lits que per ells són crítics, no satèl·lits militars, només, torno a dir, satèl·lits que proveiran serveis bàsics. Imagina't el GPS que deixés de funcionar, quin sotrac seria per tot el món, doncs tindré un avantatge competitiu, de manera que les guerres del futur, jo així dic com sarcàsticament, queda molt malament bombardejar persones, a lo millor seran guerres a l'espai, a on s'atacaran satèl·lits vitals per l'economia, pel funcionament d'un país. Aquest és un problema greu. Jo penso que és greu. Hi ha satèl·lits en aquest moment en òrbita de la Terra que estan classificats militarment. Això vol dir que no se sap què hi ha dins, perquè simplement estan classificats. Si mirem una mica què diferent que és l'escenari Terra-Espai, no sé, les Nacions Unides poden sospitar que un país, posem pel cas Iran, amb tots els meus respectes a Iran, poden estar enriquint plutoni, no? I poden enviar una comissió d'experts a inspeccionar una possible planta d'enriquiment de plutoni. Però qui enviarà algú a l'espai i dirà, escolti, m'obrim aquest satèl·lit que vull inspeccionar, què hi ha? Això és impossible. Això s'ha de fer en origen, s'ha de fer abans. Per tant, hem de regular l'enlairament de satèl·lits a nivell planetari, vol dir un únic organisme a nivell internacional que vegi per assegurar què és el que estem enlairant, què hi ha dins dels satèl·lits, quin és l'ús que se'n vol donar. I això actualment no existeix. Aquesta regulació mundial existeix les regulacions domèstiques, nacionals, però clar, cada país vetlla pels seus interessos, de manera que no hi ha ningú que s'ho estigui mirant a nivell global.
Hi ha data per aquestes lleis, per tenir aquesta visió global?
No, que jo sàpiga, no. Hi ha un ens de les Nacions Unides, que és permanent, on es discuteixen aquestes coses, però hi ha un bloqueig de les parts, perquè hi ha el món occidental, encapçalat pels Estats Units, també pels europeus, i després al davant el binomi Xina-Rússia, que sobretot amb la invasió d'Ucrània, doncs això s'ha reforçat, aquest binomi. Llavors hi ha malfiança, i quan una de les dos costats posa alguna iniciativa sobre la taula, l'altra diu, ai, la cartera, no? Exacte, i què em volen prendre aquests, o què em volen enganyar, i així estem bloquejats. De manera que espero equivocar-me, però potser caldrà un accident greu a l'espai perquè pactem. Clar, potser caldrà que diguem, au, què hem fet, no? Mira què ha passat a dalt, què hem fet? No podem continuar així, seiem-nos i marquem regulacions que limit impedeixin, prohibeixin, o si més no, limitin tot aquest ús militar de l'espai.
Més enllà de l'ús militar, ja hi ha països que estan explorant altres vies d'explotació, valgui la redundància, de l'espai, com podria ser la mineria. M'explicaves que hi ha països com els Estats Units o Luxemburg que ja treballen per donar suport a les empreses que tenen previst anar a fer aquesta explotació minera.
Exacte. L'explotació de minerals a l'espai pot ser interessant perquè, sobretot asteroides, tenen minerals que aquí són difícils d'obtenir, molt importants per la indústria, i que els asteroides els tenen més en superfície. Això ara sembla sense ficció, Alba, però després, si record, faré un exercici que demostrarà que això ho tenim aquí mateix. La qüestió és que Donald Trump, a l'anterior legislatura en què vam anar, doncs, aprova als Estats Units una llei domèstica que dona cobertura legal a les empreses nord-americanes de mineria espacial per anar a l'espai, a fer mineria de l'espai i poder comercialitzar amb aquests recursos. Fins aquí podríem pensar, bé, són els Estats Units, però Luxemburg ha copiat aquesta llei. I diem, però Luxemburg serà una potència aeroespacial. No, no és el seu interès, però fixa-t'hi la geopolítica aquesta que diem, no? El que vol Luxemburg és que hi hagi grans corporacions que posin el seu headquarters, que posin la seva central, per tant, que paguin impostos a Luxemburg, perquè llavors tindran cobertura legal d'aquestes operacions, que els coets els continuaran a l'Iran des dels Estats Units, des de la Guaiana Francesa o des d'on sigui, no? Però la central d'aquella corporació estarà a Luxemburg i tindrà cobertura legal.
Per tant, hi ha països també que són capdavanters en aquesta visió ja de la geopolítica de l'espai i les diferents oportunitats o explotació que s'hi pot dur a terme.
De totes maneres, vull remarcar una cosa. És una situació una mica kafkiana o dramàtica o perversa, no? Perquè aquells països que vulguin fer regulacions més sostenibles amb la humanitat, més ecològiques, més serioses des del punt de vista d'això, obrim aquest satèl·lit que vull saber exactament què fa, estaran penalitzades davant dels països que tinguin legislacions més laxes perquè el capital anirà a buscar, lògicament, aquestes regulacions, no? I això és una situació perversa.
Jo no voldria ser pessimista, però tinc la sensació que repetim tot allò que no hem acabat de...
Sí, però deixa'm ja donar un missatge d'optimisme contra aquest pessimisme, que és que tens tota la raó, però apenas hem començat amb el metre a l'espai, fa apenas 60 anys que vam començar a sortir de la Terra, per tant tenim molt de temps encara, o tenim un cert marge per fer les coses bé, només depèn de nosaltres.
Tenim personatges com Elon Musk, com Jeff Bezos, que estan marcant una mica el ritme d'aquesta exploració espacial privada. Com veus la influència d'aquests grans senyors
de l'espai?
Els
grans senyors de l'espai. Mira, Elon Musk s'ha convertit també en un personatge pervers. Ho haig de dir així, és la meva opinió personal, la comparteixo, cadascú pot pensar el que vulgui. És a dir, la seva empresa aeroespacial SpaceX ha fet una revolució tremenda pel bé del sector aeroespacial. Ha accelerat moltíssim la innovació, i això se'ls ha de reconèixer. I en aquest moment SpaceX és el número 1 indiscutible en capacitats aeroespacials. Per l'altra banda, el personatge. El personatge, com sabem, doncs, té una inscripció política que ha anat marcant-se d'una manera més extrema cada cop més, dominant xarxes socials, sobretot X, a partir de l'antiga Twitter, a partir que la va comprar, i manipulant directament aquesta xarxa. En unes idees sobre l'explotació de l'espai, jo penso que perilloses, d'aquestes que dèiem, no? Pensem que les lleis antigues, aquestes del 67, hi havia un esperit a les lleis que no es transformava en la llei, però era l'esperit que s'escrivia, no? Que deia que l'espai era patrimoni de tota la humanitat. Clar, jo em faig una pregunta, i és si continuem d'aquesta manera i amb les tesis super Elon Musk, diríem, sempre seran els mateixos els que se'n beneficiaran, els rics, els països que formem part del primer món. Com se'n beneficiarà el tercer món? Si prous problemes tenen en alimentar a la seva gent, mai tindran. Quan dic mai, vull dir segurament en molt de temps, tindran les capacitats. No podem anar així, no podem anar així. I Elon Musk va així. Elon Musk té una visió purament capitalista de l'espai, en una explotació a tota costa. No se'l veu parlar de sostenibilitat, no se'l veu parlar de coses d'aquestes, i ara s'ha ajuntat en Trump, I és un binomi molt perillós. Recordem que Trump l'ha anomenat com a un dels corresponsables de simplificar l'administració nord-americana. Si ara la NASA ja menjava de la mà de SpaceX, que no serà ara, que on Elon Musk agafa encara més poder a nivell polític.
Sí. El projecte de Bezos per construir una nova estació espacial orbital o la constel·lació de satèl·lits, que parlem sovint, perquè sí, l'anem veient pel nostre cel de l'Starlink de Musk, són un avenç o són un risc per al futur de l'espai?
Aquí tindrem l'equilibri i la balança que dèiem. Per exemple, en aquest moment SpaceX, Elon Musk, porta ja més de 6.000 satèl·lits enlairats en òrbita baixa de la Terra i té permís del regulador americà per enlairar-ne fins a 12.500 en una primera fase, 35.000 en una segona. Què fan aquests satèl·lits? Aquests satèl·lits donen serveis de comunicació, d'internet, per entendre'ns, a llocs de difícil accés, i tu et pots moure pel món, si tens el servei contractat, et pots moure pel món sempre tenint aquest servei. Des d'aquest punt de vista és molt positiu, formaria part de la nova economia de l'espai. Uh-huh. La part no tan positiva s'ha de regular, i en aquest moment a mi no em val que diguin que el regulador nord-americà ha atorgat llicència per 35.000 satèl·lits. Jo penso, bueno, i a nivell planetari, de Terra, qui s'ho està mirant? Qui està regulant això? Qui està assegurant que no estiguem congestionant determinades parts de l'òrbita de la Terra? I qui està vetllant pel que fan aquests satèl·lits? Perquè ara dèiem, comunicacions. Bueno, a la guerra d'Ucrània, aquests satèl·lits d'Elon Musk han donat servei a les tropes ucranianes. La qual cosa ens pot semblar bé o no, però ja és un ús, diríem, militar d'uns satèl·lits que no estaven inicialment passats per això. Per tant, a mi, com a ciutadà del món, m'agradaria que algú s'ho mirés això, amb visió del món. Jeff Bezos, propietari d'Amazon, té la seva empresa espacial, Blue Origin, arxirrival d'Elon Musk, a veure qui té més ego dels dos, no? I ell vol enlairar, Blue Origin, vol enlairar 3.200 satèl·lits per Amazon, cosa que farà pròximament, que farem pròximament perquè ho farem els europeus. Clar, ell no li pot contractar aquest servei a Elon Musk, el seu arxirrival, de manera que li contracta això a l'Agència Espacial Europea. I a més, Blue Origin, aquesta empresa, doncs, té plans per construir la següent estació orbital. L'Estació Internacional Espacial té dies comptats, té anys comptats, 2030. S'està envellint per fatiga de materials normals, com envelleix una rentadora de casa, doncs el mateix. I més o menys sobre 2030 està previst que el projecte acabi. La NASA va anunciar fa temps que no construiria una nova estació orbital. Recordem que en aquest moment aquesta estació orbital és propietat o està gestionada pels Estats Units, per Rússia, per Japó, pels europeus i per Canadà. Els russos de seguida s'han desmarcat i molt abans van dir, escolta, jo abandonaré el 2027, ara més amenaçant dient, quan jo abandoni això serà ingovernable i us caurà sobre el cap, literalment, ara han moderat una mica les seves paraules. Abandonarà 2027-2028. Els Estats Units deixaran el projecte 2030 i es planteja quina nova estació espacial. La NASA ha dit, jo no en tornaré a construir una altra i ho deixaré en mans de la iniciativa privada, que és aquesta política, aquesta tendència que estem veient, no? I Jeff Bezos de seguida va aixecar la mà i va dir, us la construiré jo. Evidentment, aquí hi haurà competència. N'hi ha d'altres corporacions, Estem parlant dels dos grans senyors de l'espai, però hi ha corporacions també potents, a més de... I veurem estacions especials privades. És bo, és dolent? Bueno, per exemple, la NASA, o els científics, o l'Agència Espacial Europea, a una empresa o una universitat, quan vulguin enviar científics o astronautes però a fer tasques d'investigació, hauran de pagar un bitllet i una estança d'hotel, saps? Hi haurà turisme espacial, perquè són privades aquestes estacions. Per tant, l'empresa privada propietat té tot el dret de fer-ne l'ús que en cregui més convenient.
I maximitzar-ne els beneficis.
Correcte. I, per tant, per mi s'està perdent una òptica d'exploració de l'espai o d'utilització de l'espai en nom de tota la humanitat, no? I tornem a una visió dels rics i dels més poderosos.
La privatització, el capitalisme...
Sí, sí. Que necessitem la iniciativa privada és claríssim. Jo tampoc no crec en un model de dir, no, fora la iniciativa privada i tot en mans del govern. No, això jo penso que no és el que toca pels moments en què vivim i parlant de l'espai. Però sí que ho hem de regular i hem de trobar un equilibri. Per què, per exemple, no posem un impost que sense desmotivar la iniciativa privada, aquest impost ara ja comenci a recollir diners perquè dediquem aquests diners a lluitar contra la fam, les malalties al món, perquè aquesta seria una manera, per exemple, de demostrar aquest esperit antic de les lleis, no? Que l'univers o el cosmos és patrimoni de tots, no? Per què no fem cosetes d'aquestes, no? I això sí que ho podríem fer.
Abans d'acabar, Joan Anton, ens queda un últim repte, que és la sostenibilitat i la brossa espacial, sí, que a dia d'avui ja existeix. Per on passa aquesta problemàtica i com podem gestionar-lo, perquè no, això l'òrbita de la Terra i l'espai no es converteixi en un abocador.
Bueno, ja ho és una mica. L'espai és molt gros, eh? Per tant, també hem de pensar que, a pesar que hi ha moltíssims fragments de ferrall espacial, grossos i petits, l'espai és molt gran allà fora. Eh? Per tant, vull dir que sí que està congestionat, però fins a cert punt. Aquí tenim dos problemes. Una, no hem de generar més brossa espacial. En aquest moment hi ha un pacte, que no una llei, un pacte de bones pràctiques entre tothom, tothom vol dir tothom, que qualsevol que enlairi un giny, un satèl·lit, se n'ha de fer responsable de la seva total destrucció o d'òrbita, és a dir, de s'enlairar-lo, quan aquest satèl·lit ja no estigui operatiu. I això hauria d'impedir que, com a mínim, féssim més brossa espacial. Però això no ho estem complint tots. I em sap greu dir-ho, la Xina no ho està complint. La Xina no està complint aquest pacte, que, torno a dir, no és una llei, és un pacte. I, a més, està generant nova brossa perquè, de tant en tant, peten dos satèl·lits antics abandonats, i els anomeno satèl·lits zombis. Doncs els tenim allà en òrbita, en tenim uns quants milers, i, de tant en tant, doncs, dos xoquen, i això ens genera milers, si no milions, de petits fragments. Això és la primera cosa, no hem de generar més brossa espacial. Segona, hem de netejar la que tenim. Ja hi ha empreses que estan dissenyant els seus satèl·lits escombriaires...
Crec que n'hi ha una catalana, de fet, que fa poc va guanyar un premi.
Sí, i alguna japonesa que ja ha anat a l'espai i ha fet alguna prova. Clar, això, hi haurà escombriaires de l'espai i ho pagarem tu i jo. Igual com estem pagant un impost de recollida municipal d'escombraries, els estats, i nosaltres, haurem de pagar el servei que empreses ens oferiran de netejar l'òrbita de la Terra. Però per mi, la primera és molt important. No hem de continuar embrutant. Avui hi ha tecnologia per saber-ho fer bé. No entenc com la Xina no ho està fent bé quan avui tenim la tecnologia per agafar trossos grossos de naus quan enviem coets allà fora i evitar que caiguin descontroladament. Afortunadament, que sapiguem, mai ningú a la història ha estat ferit per una caiguda de ferralla espacial, però estem jugant a la ruleta russa. El món és molt gros, 70% cobert per oceans, els continents estan poc poblats i a llocs determinats, és a dir, la probabilitat és petita, però algun dia passarà. Algun dia passarà.
Bé, doncs caldrà fer aquesta regulació amb aquesta visió global de l'espai. Espero que ho puguem fer millor.
Em deixes només aquella reflexió molt, molt de pressa, que et deia que tot això ho tenim més a la vora del que ens pensem. En el llibre ho vaig calcular per explicar a la gent que no pensem que això és ciència-ficció. Vaig agafar tota la història de la humanitat, això són 300.000 anys de l'Homo sapiens, i els vaig convertir en un dia. Doncs mira, les 14 hores i mitja de la nostra història vam romandre sense sortir d'Àfrica. 14 hores i mitja. Fa 27 segons que la penicilina començava a curar vides. Fa 15 segons que vam anar a la Lluna. Fa 29 centèsimes de segon que Internet superava els 4.500 milions d'usuaris. Què serà la pròxima dècima de la nostra història? Dècima de segon de la història? No ens ho podem ni imaginar.
No ens ho podem ni imaginar perquè les possibilitats són infinites. Per qui vulgui aprofundir més en aquest tema, els convidem a llegir el teu llibre, Joan Anton, Geopolítica de l'espai, la batalla pel domini públic, militar i econòmic del cosmos, on podran ampliar els coneixements de tot això que avui hem intentat resumir en aquests 20 minuts. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Alba.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident et desitja bones festes.
Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Pink Floyd.
Queen.
Bob Dylan.
la música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Els dilluns a les 10 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ho, 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 ho! Ràdio Sant Cugat et desitja un bon Nadal i un feliç any nou.
Faves comptades.
Aquest Nadal, vine a fer les teves compres al Sant Cugat Shopping Centre.
Troba tot el que necessites per sorprendre els teus familiars i amics i gaudir d'unes festes inoblidables. A més, diverteix-te amb les nostres activitats màgiques sota el lema Dolç Nadal del 13 al 23 de desembre, on trobaràs...
Pista de gel.
L'arribada del Pare Noel.
Ruleta de premis.
Bicicletes solidàries.
Fotocall interactiu.
Trenet virtual del Pare Noel.
Viu un dolç Nadal i fes d'aquestes festes quelcom especial. T'esperem al Sant Cugat Shopping Centre.
A la Fundació Vicente Ferrer som on més se'ns necessita. Per això ara, per primera vegada, treballarem aquí per ajudar els afectats per la gana. Perquè ara, on més se'ns necessita és a València, transformant el fang en esperança. Col·labora-hi al 900-111-300 o a fundacionvicenteferrer.org.
Sona? La música que vols. A Jukebox.
Viu el Nadal amb nosaltres.
Com ens agrada el Nadal!
La música és la protagonista del tema del dia d'avui, concretament la música original i en català. Perquè avui parlarem de l'OPFest, un concurs musical organitzat per la xarxa i les televisions locals de Catalunya. Per parlar-ne tenim amb nosaltres el Joan Miquel Fernández, responsable de producció audiovisual i també d'OPFest a la casa. Molt bon dia, Joanmi.
Molt bon dia a tots.
I també ens acompanyen dues representants a l'estudi i un via telefònica de les candidatures finalistes d'aquest concurs musical. Són el Carlos Bonet i l'Anna Selma del grup Maer. Molt bon dia, Anna.
Bon dia, bon dia.
I el Carlos, bon dia, que el tenim via telefònica. Bon dia, Carlos.
Bon dia, què tal?
I també ens acompanya la Carla Comín, solista, i una d'aquestes quatre finalistes de l'OPFest per representar Cugat Mèdia. Si us sembla, comencem amb el Joami, que ens explica una mica la dinàmica d'OPFest, què és OPFest, com s'han triat aquests finalistes i com seguirem endavant, i després parlem amb vosaltres i dels vostres projectes. Joami, comencem per tu. Primera edició d'OPFest, un fill, un deixeble, una continuació del que vindria sent OP Paqui. Quines diferències hi ha? Què és OPFest?
Aviam, Objectiu Paqui era aquella iniciativa que va posar en marxa Ràdio i Televisió de Cardedeu i la xarxa, i que d'alguna manera era un talent show en què es feien covers i els candidats, normalment el que es buscava era una veu, per seleccionar, diguéssim, i aleshores doncs, es feia un recorregut com altres talent shows que ens imaginem tots de què van, en què en diferents etapes doncs, anaven passant. Aquí vam tenir la sort que una Sant Cugatenc que va guanyar la segona edició. I ara tenim una altra novetat, és a dir, després d'haver deixat aturat una mica el projecte durant un any, a Ràdio Televisió de Cardedeu i la xarxa van decidir que buscaven una altra cosa, val? També és veritat que pel tema d'altres talent shows que han tornat en els últims anys, per veure i buscar una cosa que fos una mica diferent, van dir, anem a buscar no només una veu en concret o unes veus o una banda, sinó que aportin també una cançó original. I aquest és la gran diferència, el que en aquest cas fem una espècie de festival que ens vindrà a la ment algun altre festival.
Clar, és una pregunta obligada. És l'Eurovisió de Catalunya una mica, l'OPF.
Li vam preguntar això a la directora, la Maria, la directora de Ràdio Televisió de Cardedeu, i va dir que sí, sense complexos.
Doncs ja, doncs ja
per tant, és una espècie d'Eurovisió. Ara, en el nostre cas, què fem aquí a Sant Cugat, a Cugat Mèdia? Doncs al final tenim aquests quatre candidats que en aquesta primera edició el que hem fet és convocar un jurat que està format per la Leti Martín, que és exmembre d'aquesta casa i a més també és artista, és cantant de formacions com Blue Velvet, el Martí González, que també la coneixem perquè és periodista d'aquesta casa, però a més també, per exemple, ha liderat bandes com The Risas, el Rick Endersounds, que
ara
també... Exacte. El Rick Endersounds, que és també doncs, productor musical, en aquest cas de Sota Sons. I d'aquesta casa estarà la directora, la Cristina Mur, i jo mateix, també doncs, per decidir durant aquest mes els candidats. En aquest cas, les regles, el que demanàvem, ara ens ho explicaran elles, però bàsicament una cançó original, val? I que, per tant, doncs, tingués aquest recorregut per representar Cugat Mèdia en aquest festival que tindrà lloc el proper 11 de gener del 2025. Nosaltres hi haurà dues eliminatòries en els grups seleccionats al desembre de cada candidatura de cada televisió. Al desembre es faran dues eliminatòries i aquestes eliminatòries quedarà la gran final del dia 11 de gener.
Ja de cara a l'any que ve. Busquem la cançó en català més autèntica, genuïna i impactant. Això és el que diu el reclam del concurs. Tu que ja has escoltat els aspirants, aquestes quatre candidatures finalistes, la trobarem?
És molt difícil perquè encara no hem dirimit res, o sigui, encara no... Estem en una fase molt personal de cadascú fent una mica les escoltes del que s'hi ha presentat. Jo crec que és com tot, en el cas de les candidatures, crec que trobem precisament una mica el ventall que trobem al país d'estils. Potser ens falta... puc dir, crec que no hi ha problema, alguna cosa més urbana, no?, com el que sentim ara des del trap, o, no?, que està, jo crec que entre un sector de la població doncs és on ho peta més, però jo crec que la resta hi ha sensibilitats de tot tipus del que hem vist en aquestes quatre candidatures. O sigui, que jo crec que sí, que hi ha talent, sí, per exemple, això és el que pregunteu, jo crec que sí, ara, sobre gustos, colors, eh? Però jo, almenys, sí que se'm fa difícil una mica el tema.
Per tant, no serà bufar i fent polles triar aquest candidat de Cugat Mèdia?
No, crec que no,
entre...
perquè hem comentat una mica, no.
No, hi ha, no sembla que hi hagi unanimitat entre el jurat. Ens haurem d'esperar que feu els passos pertinents, sí. Que us aneu reunint. Hi ha premi? Pel guanyador, guanyadora o grup guanyador d'aquest OPF?
Sí, jo crec que és interessant. Segurament molts d'ells ja tenen algun contacte, no parlo dels santcugatencs, però els que es presenten ja tenen contacte amb el món discogràfic, però sí que és veritat que una cosa que té molt bona en aquest cas Ràdio Televisió de Cardedeu és que té una discogràfica que dona suport i, per tant, aquest acompanyament i la gravació d'aquests EPs també pot estar molt bé. Que, insisteixo, hi ha gent que ja té aquest recorregut segurament i que té instal·lacions o té, diguéssim, recursos, però que està molt bé també aquest seguiment.
De fet, segur que hi ha perfils de tot tipus, sí, representant les televisions de Catalunya. També hi eren amb l'objectiu Paqui, però, per exemple, va guanyar Martina Burón a Sant Cugat, doncs, que no era una artista consolidada, com altres aspirants que potser s'hi presentaven.
Bueno,
per tant, és una oportunitat.
També, clar, i és un impuls també, perquè amb la xarxa després doncs, poden sorgir també algunes coses. Ja, per exemple, grava la cançó d'estiu. Uh-huh. Vull dir que això també és a nivell laboral, i a nivell de monetitzar també està molt bé.
Anna, Carla, Carlos, si us sembla, comencem per Maher, que és el grup que tenim com a finalista. Què és el que us va portar a participar a l'OP Fest?
Doncs mira, ara estem...
T'hauries de preparar una mica...
En un moment com d'expansió, no? Ja, nosaltres ja fa temps que ens coneixem entre nosaltres i hem tocat amb diferents formats, cadascú per la seva banda, i farà doncs, un parell d'anys que ens estem així ja movent i consolidant aquest projecte. Llavors estem en un moment de difusió i d'expansió. I vam veure una oportunitat, vam dir, escolta'm, aquí potser podem fer alguna cosa interessant, no? I vam pensar endavant.
Perquè vosaltres acostumeu a compondre els vostres temes propis
sí,
i en català?
Tot nostre i tot en català. Perquè ens surt així, ve de la inspiració, ve de dins, i va ser com començar una manera a jugar, diguéssim. I, de fet, ho fem tots junts. Sí que les lletres serien més del Xavi i del Carlos, eh? Però el que és el procés de composició és que ho fem tots junts. Molt ens presentem col·lectiu. Una idea molt col·lectiu. Això fa que vagis més lent també i que hagis de consensuar més, però que també hi ha més pluja d'idees, hi ha molta varietat. Ja com un... es va com creant, no? Es va com... amb paciència.
Carlos, i vols afegir alguna cosa al que explicava ara l'Anna?
No, és tal qual, no? Estem en aquest moment d'expansió, que tenim moltes ganes de que la gent escolti el que fem. Jo vam veure una oportunitat molt bona amb aquesta proposta. I després, el tema de les cançons, doncs, també el que ha dit ella, no? Nosaltres participem una mica tots, potser jo i el Xavi som els que estem més darrere de les lletres, però després a nivell musical doncs ens posem a treballar tots, hi ha pluja d'idees, hi ha una mica de propostes i la veritat és que és molt coral tot plegat, la veritat.
Perquè així per curiositat, que no... per tafanejar una mica, però en aquest procés de compondre, Carlos deia, comentava doncs que vosaltres us encarregueu més de les lletres. Jo no sé si en el cas en la que vosaltres heu presentat, que és No passar res, era una cosa que teníeu guardada al calaix o veu dir, ei, això encaixa?
Una mica de tot. És a dir, és una cançó que és inèdita, que li tenim molt carinyo, però bueno, per diversos motius doncs estava allà i vam pensar que era, doncs, que era òptima, no?, per concurs. O sigui, que una mica tot, no? Però sí que és una cançó que ja fa un temps que la tenim feta i que li tenim, això, tenim molt apreci, una mica pel que parla també, és una cançó que ens motiva molt a seguir endavant. Després, si voleu, ja comentem una mica, no?
Després, si voleu, farem un tastet fins i tot de la tornada d'aquestes dues cançons. Carla, en el teu cas, com vas conèixer la proposta i què et va portar a participar-hi?
Pues mira, jo ara fa uns dies he començat unes classes a l'Acadèmia de la Nina, a Sant Cugat, i vaig rebre un mail i la veritat va ser com molt ràpid perquè vaig dir, ostres, és fins al dia de la Mercè, no tinc temps. I jo tenia una base musical amb la meva germana i vaig decidir escriure la lletra segons el moment en el que em trobava jo i ja està, la vaig enviar. Va ser com molt ràpid, però jo crec que t'has d'apuntar tot, sempre.
És la primera vegada que participeu en un concurs de talents?
Jo sí.
Sí? Sí. Per tant, serà primera experiència també en un format totalment nou també per nosaltres, aquesta evolució de l'objectiu Paqui. Anna, Carlos, què explica aquesta cançó que presenteu a l'OP Festa, el No passa res?
Doncs, a veure, aboca una idea general, eh? És una idea d'optimisme. És una cançó que bé, podem dir-ho, les lletres del Carlos, directament, Carlos, si tu vols afegir alguna cosa.
I sí, el que
fem,
ja.
Sí, el que fem nosaltres és parlar d'experiències que podrien ser generals per tothom.
Carla, i tu?
Doncs la meva lletra va...
Perquè no sé, la composició, no em deies, potser una mica va ser més a correcuita per aprofitar. Això no vol dir que no hi hagi grans cançons que no s'hagin compost en aquestes circumstàncies, oi?
La base musical era molt, molt amena com per poder escriure una lletra de manera una mica en correcuita i res, parlar una mica en el moment en el que em trobo ara, que és una mica la lluita de la vida, les confusions, trobar-te a tu mateix i sobretot el tema de com ens ajuda la música a trobar-nos i a ser feliços, en resum.
Moltes vegades les lletres tenen aquesta part autobiogràfica, no?
Sí.
O del moment que estan passant els solistes, en el cas que sigui un grup de només una persona, o també del moment vital dels grups. És el vostre cas, Amaer? També explica una mica qui sou i en quin moment de la vida us trobeu?
Sí, bueno, jo per... en respecte a això que dius, no? Per afegir una mica el que deia l'Anna, aquesta cançó és una cançó que parla molt d'optimisme, perquè en el moment de la vida en què ens vam conèixer, doncs potser les coses no anaven molt bé, potser cadascú tenia les seves històries, i la cançó parla una mica d'això, no? De que malgrat tot, sempre hi ha una llum, sempre hi ha una opció, no? Sempre hi ha alguna cosa que et fa tirar endavant, i en el nostre cas va ser el grup, perquè ens ha unit molt i ens ha ajudat molt a continuar endavant amb moltes coses, no? O sigui que seria una mica aquesta idea que dius del moment personal lligat a la cançó.
Mm-hmm. Això seria la temàtica, però quan escoltem Maher, de quin estil estem parlant o de quins estils?
Vale,
bueno, Maher bàsicament és una banda pop-folk en català, i el nostre estil sempre diem que s'inspira molt en la música folk americana.
Música d'autor americana, sí.
Tenim alguns referents americans que ens agraden molt, i després també grups d'aquí, però sobretot és pop folk d'aquest estil més nòrdic, diríem.
Quins són aquests referents dels que parles, Carlos, Anna?
Bueno,
perquè clar, tants caps, tants barrets en un grup,
clar,
no?
Sí, està clar. Sí, bueno, ens agrada... Va, a veure, agafem diferents inspiracions. Tots escoltem música diversa perquè som de diferents... O sigui, pensem que tenim també viola, cello, són instruments que hem tocat amb diferents formacions, però amb la guitarra i això ens inspiraria molt amb, pues, amb Tom Model, no, Carlos, per exemple? Sí. Mipso, t'agrada molt a tu, grup de Mipso.
Sí, són grups americans, alguns són anglès, Tom Model en aquest cas, però... o que recordo ja l'Anna Aixacov, són grups de folk que ja veuen molt de Bob Dylan, de Sir Simon & Garfunkel, i que són una mica el 2.0, no?, d'aquesta generació més. Matthew and the Atlas, són...
Sí, Matthew and the Atlas, a mi m'agrada molt. I Passenger, també, algunes coses recorda això, no?
I vosaltres componeu els vostres temes, ho feu en català també normalment, Anna, ens ho has explicat? Com és que heu triat el No passa res perquè us representi a l'OP Fest?
Home, doncs potser perquè va ser una de les primeres cançons, no, Carlos?
Sí.
Sobretot.
Sí, els primers temes que ens va com unir molt, com deia sí. abans, i crec que és una icona per nosaltres.
També perquè hi ha algun solo per allà xulo, no? I després perquè fem veus, i això de l'optimisme a mi m'agrada. I trobo que ens queda bé.
Ho representa, no? Sí. Podríem dir, representa el grup. Si us sembla, sentim un tros de la tornada d'aquest No passa res. Ara que ja n'hem parlat i ja hem posat en context a l'audiència, crec que la millor manera, no, és poder-ne fer un tastet. Hi ha un nen que puja i baixa pels terrats d'aquestes cases. Guardarem més trosset del No passa res per més endavant, perquè la nostra audiència el pugui escoltar, però Joan, jo sí que li veig l'optimisme, no?
Sí.
Aquest bon rotllo, no? Aquest de seguir endavant, no? La veu, la música... Sí, sí. O sigui que jo diria que almenys amb nosaltres...
Ho heu notat, no?
Sí, sí. Carla, no sé tu si
sí,
les vibracions aquestes...
Sí, bones vibres.
Sí. Si arriba, bé.
En el teu cas, Carla... Sí. Què explica la teva cançó?
Bueno, una mica els dubtes que poden sorgir a la vida, les pors, el trobar-nos a nosaltres mateixos, i bueno, i també és una mica, no sé si optimisme barrejat amb melancolia.
Mm-hmm.
Sí. I a l'estil, jo crec que seria una balada. Sí.
I sí. Acostumes a treballar amb aquest gènere? T'agrada picar una mica de tot?
A mi m'agrada una mica de tot.
Sí?
Sí. De fet, el meu objectiu aquest any és trobar el meu estil, que és molt difícil. És com trobar la nostra personalitat, no? Sí, sí.
En la música.
És complicat, jo crec que en el sentit de, primer, que sou molt valents, també això ho havíem comentat en referència a l'altre format que hi havia, el fet de presentar una composició pròpia i interpretar-la, perquè quan hi ha un cover o quan tu estàs fent una imitació, al final tens un registre en el qual et pots...
Sí, tens un coixí, no? Exacte, estàs identificat.
És un coixí, una crossa, no? Ah. Que pots fer servir. En el vostre cas us trobo molt valents perquè és una cosa molt personal en què molts de vosaltres no teniu recorregut professional i, per tant, també us agraïm que doneu aquest pas endavant perquè... i a més és una mica també... No, perquè ho sàpiga l'audiència, no els estem pagant. Vull dir que... Sí. que això és molt important i això us ho agraïm. Ah. En el cas de l'Estil, en aquest cas de la Carla, també, ho dic també per l'edat, perquè la Carla és jove, eh? Mm-hmm. Però segurament...
Què vols dir, que mai no ho són?
Sí, no, però és que només...
Hem de parlar d'això.
No, són joves tots aquí. Però el que vull dir és, amb ells, en aquest cas queda molt definit, suposo que jo vaig avantatjar perquè
és que els homes
tinc un avantatge
tot.
Perquè tinc el videoclip que han enviat, però en el cas de la Carla i ens passa també amb molts candidats que han enviat, doncs de vegades ho fan des de tecnològicament com bonament es pot,
des de casa,
sí,
des de
no?
casa
literal, sí, des de l'habitació,
i això també té molt mèrit mòbil. Que això ho reivindico, sí, que té molt mèrit, perquè de vegades no, que ens imaginem coses i després ja és una altra cosa el tema d'Estils. Això ja segurament estàs en la cerca, però entenc que et sents molt còmode en l'àmbit del pop, no?
Sí, sí. M'encanta el jazz també, però
bueno, abans ho dèiem, no, Carla? Sí. Que l'estil també el vas definint amb el temps.
Totalment.
Llavors, a vegades ja tens un estil, però a vegades, com et passa a tu, l'has de buscar i l'has de trobar. Nosaltres sí. Ens hem anat movent. Exacte, Carlos, i és una barreja. Moltes vegades ho parlem, no posem etiqueta, però al final ha sortit això.
Sí, sí.
És així.
Doncs us seguirem escoltant.
Gràcies.
Esperem fer-ho durant molt temps. Aquest és el primer pas. Nosaltres,
sí,
al final, des de Cugat
sí.
Mèdia, també fem el seguiment dels artistes de la nostra ciutat, que n'hi ha de molt reconeguts, però n'hi ha que els trobem aquí a les nostres places i que és un goig poder comptar amb vosaltres, perquè és una ciutat d'artistes. Ens acomiadarem sentint un tastet de la cançó de la Carla.
A veure com s'escolta, des de casa.
Bueno, és el que explicava el Joanvi, no? Però tot això és d'agrair. A vegades no cal grans tecnologies, el talent va per la seva línia i la discogràfica va per una altra. Moltes gràcies per participar a l'OPCC i per acompanyar-nos. Carlos, des del telèfon, moltes gràcies també.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu. Vagi bé.
Aquest Nadal, vine a fer les teves compres al Sant Cugat Shopping Centre.
Troba tot el que necessites per sorprendre els teus familiars i amics i gaudir d'unes festes inoblidables. A més, diverteix-te amb les nostres activitats màgiques sota el lema Dolç Nadal del 13 al 23 de desembre, on trobaràs...
Pista de gel.
L'arribada del Pare Noel.
Ruleta de premis.
Bicicletes solidàries.
Fotocall interactiu.
Trenet virtual del Pare Noel.
Viu un dolç Nadal i fes d'aquestes festes quelcom especial. T'esperem al Sant Cugat Shopping Centre.
A la Fundació Vicente Ferrer som on més se'ns necessita. Per això ara, per primera vegada, treballarem aquí per ajudar els afectats per la Dana. Perquè ara, on més se'ns necessita és a València, transformant el fang en esperança. Col·labora-hi al 900-111-300 o a fundacionvicenteferrer.org.
Et sona? La música que vols. A Jukebox.
Viu el Nadal amb nosaltres.
Com ens agrada el Nadal!
Faves comptades. El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.
Ja hi tornem a ser una setmana més al consultori del Faves Comptades, l'espai on els oients ens podeu exposar els vostres dubtes i nosaltres en busquem la resposta. Avui parlarem de rutines facials. Sentim la consulta que ens ha enviat la Clara.
Hola, bon dia. Soc la Clara i fa poc vaig animar-me a comprar una crema hidratant per la cara. Tinc 35 anys i la veritat és que tinc bastant bona pell, per això fins ara no m'havia preocupat per aquest tema. Però ara que tinc la crema, penso que potser seria un bon moment de començar una rutina facial d'aquestes que estan tan de moda, no? El problema és que no sé ni per on començar. Em podríeu ajudar? Moltes gràcies.
Per respondre a la Clara i a totes aquelles persones que es trobin en una situació similar, tenim amb nosaltres la Cristina Hernández, directora de GLAM, un centre d'estètica ubicat al carrer Francesc Moragas, número 6. Hola, bon dia, Cristina.
Hola, Sara, què tal? Bon dia. Encantada.
Què penses tu? És bona edat als 35 anys per introduir una rutina facial?
Bueno, és una molt bona etapa en què molts comencem a notar doncs, els primers signes de la pell. Introduir una bona rutina facial doncs, a aquesta edat doncs, no només és bona idea, sinó que ens pot ajudar, no?, a mantenir la pell doncs, sana i prevenir una miqueta aquests primers signes de l'envelliment.
Perfecte. Segons la teva opinió d'experta, a quina edat hauríem de començar a posar més atenció a la higiene facial? Llavors, així, als 35, diries?
L'edat és molt particular segons les necessitats que cadascú tingui, però si és una bona edat, o per exemple els 12-13 anys que ja comencem, no?, amb els primers granets, l'edat és molt personal.
Però diríem que mai està de més.
Mai està de més,
tenir en compte la higiene. Molt bé. I què ha d'incloure per tu una bona rutina facial i en quins moments l'hem d'executar? Matí i nit, només matí? Tu què recomanes?
Bueno, nosaltres sempre fem que les rutines són molt personalitzades segons el tipus de pell que tingui la persona, però evidentment sempre és una bona neteja, desmaquillar-se, tonificar-se, fer servir un bon sèrum, una bona crema i sobretot és el més important, és la protecció solar.
Aquesta rutina s'ha d'anar modificant segons l'època de l'any o l'edat que tinguem?
Doncs mira, Sara, jo sempre poso l'exemple que la pell és com la roba. Vull dir, nosaltres no ens posem la mateixa roba doncs, a l'hivern, perquè tenim fred, i llavors al calor o a l'estiu. Llavors la pell és el mateix, no té les mateixes necessitats en cada estació o cada coseta.
D'acord, perfecte. I fa un moment parlaves de la crema solar, que dius que sempre s'ha d'incloure la rutina facial. Sempre vol dir que a l'hivern també? I els dies de pluja també?
A l'hivern també. Encara que nosaltres veiem que el sol no hi és o no ens dona, és molt important posar-se sempre la protecció solar perquè els rajos doncs, poden influir igualment encara que estigui el dia doncs, nuvolat.
D'acord. I si tenim una pell atòpica, per exemple, necessitem una rutina especial?
Doncs sí, la pell atòpica necessita un cuidat especial. Aquestes pells són molt més sensibles, són més seques, més propenses, no?, a la inflamació. Així que és important sempre utilitzar productes molt suaus, hipoal·lergènics i sense fragància, sobretot.
Molt bé. I a banda d'aquests consells d'higiene que fem a casa, ens recomanes algun tractament per gaudir millor de la millor pell possible? Perdona?
Doncs ara a GLAM, ara d'aquestes festes, tenim un ritual facial que és dissenyat per rejuvenir, revitalitzar la pell, amb partícules d'or, que és un tractament super especial de cara a aquestes festes.
També es pot regalar?
També es pot regalar.
Molt bé, perfecte. Jo et vull fer una última pregunta molt concreta. Si sóc una persona que tinc molt poc temps, pel que sigui, per exemple, tinc una criatura petita, ara mateix et dic, mira, és que jo no em puc comprometre a fer una rutina tan extensa com la que m'has explicat, què és el mínim que hauria de fer cada dia?
Tot, sobretot, quan estem a GLAM, el més important és parlar amb les nostres clientes, amb els nostres clients, i fer unes rutines molt personalitzades, sobretot a l'estil de vida que tingui. Evidentment, netejar-se i desmaquillar-se i posar-se una crema és el més important, però sempre tenim una personalització segons el temps i tot que tingui la clienta. Això no és problema, Sara.
D'acord, perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Cristina.
A vosaltres per convidar-nos a GLAM. Moltes gràcies.
Fins aviat.
El consultori, amb Sara Bella. Si vols resoldre un dubte i necessites el coneixement d'un expert, envia'ns una nota de veu amb la teva petició al 683 27 36 59 o un correu electrònic a favescomptades@cugat.cat i nosaltres ens encarreguem de la resta. El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta. Faves comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí.